A mi m'ha tocat començar i el que faré serà una mica fer una introducció sobre el que és el Parc de l'Alba i després una mica explicarem fins on hem arribat amb el tema de la mobilitat a hores d'ara, després de tots els planejaments que hi ha hagut en el parc, en el centre direccional. El centre direccional és un sector, un àmbit que ja està previst ja des de l'any 76 al Pla General Metropolità. En aquell moment, de fet, venia ja d'altres planificacions anteriors o d'altres idees anteriors, i en aquell moment incloïa la Universitat Autònoma i també el Parc Tecnològic del Vallès. Els centres direccionals es van crear una mica per generar pols de creixement descentralitzat respecte de Barcelona, i el planificador ja en aquell moment ja va preveure que hi havien d'haver unes infraestructures de transport i de comunicació per donar servei al parc. L'any 2001 es constitueix el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, un consorci format per l'Ajuntament de Cerdanyola i l'Incasòl, el 50%. El 2002 s'aprova el primer pla parcial, que es canvia completament el 2005 i es modifica en part el 2008. Aquest planejament és anul·lat per sentències del Tribunal Superior de Justícia, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i a partir d'aquí es veu la necessitat de generar un nou planejament, en aquest cas el pla director urbanístic que ha estat vigent fins fa no gaire, i es va aprovar fins ara el 2017, es va aprovar el 2014. Aquest planejament duia associat un pla especial d'infraestructures que consistien bàsicament en definir quines eren les infraestructures viàries de connexió del parc amb la AP7 i la B30. Llavors, en principi, coses que afecten la mobilitat és l'edificabilitat. L'edificabilitat del centre direccional a l'any 76 era una edificabilitat de 0,81, que amb el temps ha anat baixant fins a un 0,56, és a dir, hi ha una reducció de l'ordre d'un 30% d'edificabilitat en tot l'àmbit del parc. Això és important de destacar perquè, clar, això vol dir que també estem generant menys desplaçaments que els que es preveien inicialment en el 1976. Què sabem de la mobilitat fins ara al parc? Pues, l'última cosa que els dos últims documents que s'han generat són l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada del PDU, del Pla Director d'Urbanístic del Parc de l'Alba, i en aquest el que es feia era el que és una EMAC, el que pretén és definir a partir de la situació actual i del que s'hi va a col·locar en un territori quines són les infraestructures necessàries perquè aquest element funcioni i sigui útil i sostenible, tendint a la mobilitat sostenible. Llavors, l'EMAC del pla director contemplava de l'ordre de 11.000 residents nous i uns 40.000 treballadors. Llavors, el que va fer l'EMAC és a partir d'aquí com s'han de moure aquests treballadors. Llavors, hi ha dues opcions. Els estudis aquests tenen en compte tant el que pot contribuir el planejament aquest més local i el que hi ha en els planejaments generals. Llavors, en aquest planejament més local, què podíem fer, quines eren les infraestructures que es podien fer i quines són les que hi ha previstes a nivell més de país. No? A partir d'aquí, l'estudi el que deia és que de l'ordre de, amb els 40.000 treballadors i això que hi havia, el màxim que podia assumir la xarxa viària amb un repartiment modal de 70% destinat a, o que utilitzaria el transport privat, un 20% al transport públic i un del 10% a peu i bicicleta, màxim podríem desenvolupar el parc en un 65%. I si venien les infraestructures que hi han previstes en el planejament general, que són de l'ordre, que són per exemple el túnel d'Horta ferroviari, el tramvia que vindria de Montcada i altres elements com la connexió Baix Llobregat-Vallès i d'altres, amb tot això aconseguiríem un repartiment modal en el parc. Repartiment modal vol dir amb quin sistema es mouen els viatgers. El transport públic, hi ha el transport públic, el transport privat, a peu i en bicicleta. Doncs aquest repartiment s'aconseguiria que fos 45% amb transport públic, 45% transport privat i el 10% restant amb els altres modes. Com que el PDU ja portava implícit el fet d'haver de redactar el Pla Especial d'Infraestructures, vam tirar endavant el Pla Especial d'Infraestructures amb la idea d'estudiar tot una miqueta millor també. Vam veure que amb les implantacions noves que teníem Sener, teníem els centres de càlcul de Silk Immobles, teníem T-Systems, el sincrotró, veiem que l'ocupació que teníem en aquests edificis no era la que hi havia prevista en els estudis anteriors, que ens deien que acabaríem tenint 41.000 treballadors. Llavors, què vam fer? Vam decidir encarregar un nou estudi que expliqués una mica, que ens redefinís això. Amb aquest estudi vam arribar a la conclusió de que de treballadors no en tindríem 40.000, sinó que en tindríem 31.000. I això, amb el ràtio que vam fer això, encara estàvem per sobre del ràtio que tenim realment en el parc. Inclús ara que s'ha instal·lat en el nostre parc Stradivarius, no arribem al ràtio d'ocupació que hi havia previst en l'estudi aquest dels 31.000. Bé, tot això ens porta a estudiar els enllaços del parc amb les vies AP7 i B30 i el primer que ens adonem és que, dos minuts, un minut, que hi ha vies ja saturades, l'AP7 i la B30, hi ha ramals que ja estan saturats o en vies de saturació. Per tant, tenim un cert marge per col·locar mobilitat en aquestes vies, però el més probable és que ens saturessin. Per tant, si ara ja està saturat, doncs arreglem-ho abans. Llavors vam fer propostes de com arreglar aquests punts que estan ara mateix saturats. El Frederic entrarà més detall amb tot això. I al final el que vam concloure d'aquest estudi és que ens cap el trànsit que generem amb el repartiment modal aquell que dèiem de 70 vehicle privat a 20% transport públic i 10% altres modes, però que això no és l'òptim. L'òptim seria anar a buscar un repartiment més equilibrat amb el transport públic del 45-45-10. I això segueix estant en mans del transport públic de masses. I aquí, fins aquí arribem. Frederic.